Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén repassar l'actualitat dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb titulars, amb una jornada que no hi havia hoquei lliga, hi havia la recuperació d'un partit, el Picat 3, el Coi 0. Repassarem la Lliga Iberdrola, l'actualitat d'aquesta setmana, la Champions i la Copa, antiga Copa de la CERS. Champions teníem la jornada 2 ja amb els resultats i la jornada 3 els partits que es disputaran aquest dimecres i dijous. La Lliga, les competicions catalanes, a la categoria nacional, victòria del Vilanova, en aquest cas, doncs, un Vilanova que està encara molt lluny de la part davantera, però que va sumant de mica en mica. A Primera Catalana repassarem els resultats, destaquem aquest derbi de Vilafranca-Noia, amb resultats 3 a favor del Noia, un partit que a la primera part dominaven els del Noia clarament en el marcador, però que a la segona part el Vilafranca es va costar una mica, li va donar una certa emoció, però finalment el Noia es va acabar imposant. A la Segona Catalana, victòria del Sant Ramon a Reus i del Riu de Bitlles, que es classifica ja en segon lloc en aquesta Segona Catalana. A Tercera Catalana, victòria del Torrelavit i el Vilafranca, que no juga en el seu desplaçament a Andorra, perquè sembla ser que l'equip andorrà s'ha retirat. I la sorpresa una mica pel marcador, Copa la Primera Catalana femenina, la derrota del Patí Vilafranca en el seu desplaçament per 4-1. L'Igualada és un equip filial i és una mica el que passa quan jugues amb els filials, que no saps ben bé en quines jugadores et trobaràs. Saludem els nostres companys. Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
I en aquest cas també incorporarem al llarg del programa el nostre company en Jaume Boquera. Comencem amb aquest titular de l'Hockey Lliga, l'únic partit, aquest el Picat 3, el Coi 0, resultat força clar, favorable a l'equip lleidatà, que ja fa un passet més en aquesta part baixa de la classificació. I ens n'anem a la Champions, a veure si la tenim aquí davant. Jordi, repassem aquests marcadors, Raimon, i farem el comentari de lo que va donar de si aquest partit del Noi en el seu desplaçament a Barcelos i del Reus davant del Barcelona. Quins marcadors tenien?
Doncs sí, en els partits disputats la setmana passada vam tenir el Sant Omer francès 2, Porto 3, Dinant Quebert també de França 0, Benfica 5, Liceo 1, Oliverense 1, Reus 5, Barça 4, Balongo 1, Tricino 4 i empat entre el Barcelos i el Noia.
Jordi, què destacaríem aquest Reus-Barcelona? Un Barcelona amb les baixes de Font i Pablito Álvarez i que no va poder superar aquest Reus del Jordi García.
Doncs sí, un partit marcat per les baixes que comentaves, perquè sí que és cert que s'enfrontaven els dos equips que encara no han perdut cap partit a l'Hockey Lliga, però diguem-ne que el Barça doncs evidentment va trobar a faltar doncs els seus dos millors jugadors o els més desequilibrants, un Ferran Font que era baix a última hora per molèsties, un Pablito Álvarez que va desplaçar-se a l'Argentina d'urgència perquè doncs finalment malauradament doncs divendres confirmava la mort del seu pare, i bé, doncs això va provocar que el Barça doncs perdés un jugador de rotació, perquè recordem que sempre n'ha de descartar un, però clar, si li falten dos, doncs llavors n'ha de portar un del filial, en aquest cas va ser Jan Cortielles, que no va jugar. I per tant, bé, doncs un Barça que bé, doncs a la primera part doncs es va haver superat pel Reus, que va fer una gran primera part, una primera part que això sí, doncs malauradament doncs l'streaming doncs no es va poder seguir gaire perquè hi va haver una fallada general dels canals del Wall Street, no sé si és perquè hi va haver molts partits a la vegada i això doncs va saturar el sistema, però bé, en tot cas doncs hi va haver aquests problemes que finalment la segona part ja van quedar solventats. I bé, la segona part sí que el Barça doncs, ja va collar una mica més el Reus, però tot i així un Reus que doncs, va seguir també buscar la porteria contrària i finalment doncs, es va emportar aquesta victòria.
Un Reus que aquest... Bé, em sembla que ja ho dèiem la setmana passada, donava la baixa d'Arnau Canal.
Sí, de fet ja en el partit contra el Barça Ja no va anar convocat, cosa que ja va augmentar una mica les sospites que passava alguna cosa, perquè també ja havia quedat fora en el dia contra el partit de Lliga contra el Vic. I bé, doncs, finalment doncs, el dia següent es confirmava que doncs, el Reus i Canal doncs, posaven d'acord per separar els seus camins. I res, doncs, a pocs dies després, doncs, diumenge, ja el Voltregà el presentava. I ahir doncs, ja sortia també el comunicat, on a més ja anunciaven que ja estarà a punt pel Voltregà al Coll, que es disputarà el dimarts 17 de desembre, ja que recordem que el mercat d'hivern es desenvolupa entre el 15 de desembre i el 15 de gener. Per tant, per al partit d'aquest cap de setmana del Voltregà doncs, encara no pot jugar, tampoc podrà jugar a la tornada de la Cercs, que serà el dia 14, l'inici d'un dia, però en canvi doncs, sí que ja podrà debutar doncs, aquest dia 17.
Doncs, esperant en Jaume Boquera, repassem aquesta classificació del grup A d'aquesta Champions, Raymond.
Doncs sí, en primera posició tenim el Barcelos amb 4 punts, en segona posició el Noia Freixenet amb 4 punts també, en tercera posició el Reus, en quarta el Porto també amb 3 punts, els dos, i el Barça també en cinquena posició amb 3 punts, i tanca aquesta classificació d'aquest grup A, el Sant Omer amb 0 punts. I pel que fa al grup B, tenim que Benfica i Ticino encapçalen la classificació amb 6 punts, Oliverense amb 4 en tercera posició, el Liceo quart amb 1 punt, i tanquen aquest grup B el Balongo i el Quebert amb 0 punts.
Doncs emoció i molta, molta igualtat. Després, a la recta final, repassarem la jornada de dimecres i dijous d'aquesta setmana. Deixem de moment la Champions, anem a la Lliga, a la Cercs, amb aquests partits que jugaven i que, en aquest cas, hi havia aquest Calafell que perdia per 3-1 a la pista de l'Igualada. Repassem marcadors.
Doncs sí, repassem els marcadors i tenim Pacense, Portuguès, 5, Tomar, 4, Utinguen, 3, Sarzana, 4, Sant Just, 1, Voltregà, 2, Caldes, 5, Ribadave, 3, Igualada, 3, Calafell, 1, Pons Lleida, 9, Germanien Herringen, 2, Valdaño, 2, Lavenden, 2, i Braga, 4, Sporting, 4, en el derbi portuguès.
Què destacaríem, Jordi, d'aquesta jornada de la Wall Skate Europa?
Bé, doncs, potser que tots els partits van ser força igualats, per tant, doncs, la majoria de eliminatòries estan bastant obertes, a excepció de la Lleida, que aquesta sí que ja la podem donar doncs, per sentenciada amb el 9-2, que fins i tot doncs, va quedar curt, pel que comentava l'entrenador Edu Mat, que per això no havia acabat del tot satisfet, perquè haurien pogut acabar-ho de rematar, però vaja, jo crec que no haurien de tenir gaires problemes. En canvi, la resta, doncs, totes obertes. Sí que és cert que, per exemple, doncs, l'Igualada, aquest tercer gol a l'últim segon, li dona més avantatge, però bé, anar al Joan Ortoll doncs, ja se sap que doncs, allà doncs, els partits es fan molt llargs i, per tant, doncs, no està sentenciat ni molt menys. I el Caldes també té dos gols d'avantatge amb el Ribadave, però també ja sabem que sempre anar a Portugal sempre costa. I, per tant, bé, com dic, doncs, a excepció de la Lleida, crec que la resta doncs, encara queda molta tela per tallar.
Doncs escoltem el que ens deia Guillem Cabestany en referència a aquest partit del Calafell a Igualada.
Que ha sigut un partit molt igualat, inclús et diria que ha trebat sense moltes, moltes ocasions. I el tram final, sí, l'encert de l'Igualada... Penso que males preses de decisions nostres en els moments més determinants del partit doncs ens fan que bueno, ens hem emportat aquests tres gols que ens deixen, jo penso, que pitjor regust de boca del que ha sigut el partit. Però bueno, és el que ens hem guanyat cometent aquests errors en els últims, diria que, 10 minuts. Hem de fer-ho més bé si volem guanyar l'Igualada i aconseguir ser una miqueta més madurs en aquests moments importants del partit, que penso que tenim prou jugadors i equip i qualitat com per ser i com per fer-ho. No penso que sigui un equip que hagi començat fluix, estan, pel que he pogut anar veient, jugant un bon hoquei, és un equip supercompetitiu, i sí, tornarem aquí per la Lliga, la veritat és que no és gaire saludable per ningú jugar tres cops seguits, però és el que ha destinat al calendari. Nosaltres ara pensarem en les coses que hem de corregir i intentarem venir diumenge que ve a pels tres punts. Volem, no venim aquí amb cap altra cosa al pensament que guanyar el partit, però per guanyar el partit haurem de fer un més bon partit, com he dit, polir cosetes i venir amb la màxima confiança. Penso que podem tenir opcions de guanyar, tot i que l'Igualada està ja encadenant bastants bons partits seguits, i nosaltres estem ara en una fase on la confiança ha baixat una miqueta, perquè les derrotes no agraden a ningú, siguin contra el rival que siguin. Pues, tocarà agafar la responsabilitat i venir aquí amb el cap ben alt per guanyar a l'Igualada.
Aquesta repetició de partits el diumenge tornarà al Calafell a Igualada i d'aquí uns quants dies hi haurà el partit de tornada d'aquesta competició europea. De moment, Calafell, que quasi des que el van eliminar de la Champions, ha estat molt irregular, Jordi?
Ja vam comentar que bé, des d'aquella golejada contra el Voltregà l'equip ha caigut. I no ha acabat d'aixecar el vol. Sí que és cert que hi va haver aquella segona part contra el Barça, que sí que potser ja va ser un Calafell més reconeixible, però bé, tot i així doncs no van ser capaços d'aixecar el partit. I bé, en aquest partit a Igualada, jo crec que de nou doncs, no va ser un bon partit del Calafell. Sí que és cert que la primera part potser sí que va ser més Igualada i també van tenir opcions potser per posar-se per davant. De fet, ho aconsegueixen a la segona part quan l'Igualada ja havia sortit millor, però van tenir la sort de fer el 0-1 i fins i tot van tenir una directa de la mà de Folguera que ja havia marcat doncs, el primer gol, doncs, que si hagués fet el 0-2 doncs, potser hagués canviat la història, però just després doncs, de fer aquesta directa l'Igualada fa l'empat i bé, doncs, jo crec que la segona part sí que l'Igualada va ser superior i sort de Camps, perquè si no potser encara hauríem pogut fer algun gol més.
Doncs deixem la Champions, la Copa de l'Acers, la Champions, esperem uns minuts en Jaume Boquera i anem ràpidament a l'Hockey Plata, aquest Vendrell que no acaba també de consolidar, en aquest cas guanyava per 3-1 i acabava empatant en els darrers instants el Tordera, aquest empat a 3.
Sí, així com la setmana passada dèiem que era un punt que doncs, tenia regust a victòria per com s'havia aconseguit, doncs, tenint en compte que es perdia de 3 gols, al final es va aconseguir empatar també amb un gran gol de superioritat en el 5-4, doncs aquesta cosa va ser el contrari, va ser un empat pràcticament amb gust de derrota, de fet, com ens deia també doncs, Jordi Ferrer després del partit, perquè sí que és cert que el Tordera s'avançava al marcador i potser els primers minuts sortia millor, però la primera part doncs, ja el Vendrell va acabar molt bé, va marxar el descans 3-1, després de la segona part va tenir ocasions per augmentar el marcador. De fet, crec que el Vendrell va arribar a xutar més de 30 vegades a porteria, per tant, dona bona fe del partides que també va fer el porter del Tordera, aquí Mugues, però bé, doncs, el Vendrell que no ho va saber rematar, i un Tordera que s'està especialitzant doncs, en rescatar punts al tram final, com ja ha demostrat, per exemple, a la pista del Mataró, doncs va aconseguir 2 gols consecutius cap al final. I bé, doncs al final, doncs, tot i que el Vendrell ho va intentar, doncs no se'n va sortir. I bé, un empat que bé, doncs segueix mantenint el Vendrell a la part alta, però que ja veu com el Sum, per exemple, doncs se li escapa 5 punts després d'aquesta última victòria. Segueix a 3 punts del Tordera, que ara és segon, però bé, com que ara també hi ha molts enfrontaments directes, doncs això encara anirà variant. I bé, doncs veiem com va aquest desplaçament de dissabte a la pista del Companyia, un Companyia que de fet està només 2 punts del Vendrell. Per tant, doncs important doncs, guanyar perquè doncs, no sumem un altre equip a la festa.
I destacar d'aquest partit també el segon gol de Lluís Ferrer, que va ser un autèntic golaç per sota les cames dins l'àrea, que estava cobert per 2 jugadors i no es podia girar de cap manera i va marcar el gol per sota les cames seves i va clavar la bola a l'esquadra del porter Hugues.
Doncs destaquem-la, evidentment, un gol espectacular. Anem a Serveis Mèdics Penedès, el trofeu al jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca, capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs aquesta jornada, com dèiem ja amb titulars, només tenim un partit que puntuava, aquest de l'Hockey Plata, i que enfrontava el Vendrell i el Tordera.
Doncs aquí els punts que quedaven una mica repartits. En aquest cas, repartien 5 punts Jordi Ferrer i Lluís Ferrer i un per Montserrat i Aldo.
I la classificació general?
Encapçalada per Arques encara amb 24, aquest cop no sumava. Segon, Villares amb 19, que tampoc sumava. I tercer, tanca el podi Montserrat, que en aquest cas només en sumava un.
I recordem, ja que estem parlant del trofeu jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès, que el proper dimarts, 10 de desembre, 7:45 del vespre, hi haurà la presentació del quart torneig solidari amb el Sant Calafell, concretament a la regidoria d'Esports. Està situada davant mateix del pavelló Joan Hurtoll, i hi haurà aquesta presentació en la que doncs hi haurà el sorteig dels partits, en la que participaran doncs el Noia Freixenet, el Petit Vilafranca, el Club Esportiu Vendrell i el Club Patí Calafell. Això serà el dimarts dia 10 i aquest torneig es disputarà el divendres 20 de desembre. Tindrem ocasió encara de recordar-ho, però en aquest cas doncs ja ens en fem ressò de la presentació d'aquest quart torneig solidari dels Serveis Mèdics Penedès, que patrocina i organitza en aquesta edició juntament amb el Club Patí Calafell.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs hem incorporat ja en Jaume Boquera. Ràpidament parlem d'aquesta Champions, d'aquest partit de, jo diria, un partit amb un molt bon resultat del Noia en el seu desplaçament a Barcelos.
Sí, podríem dir que el millor el resultat, un Barcelos que de vegades diem el Noia és superior al contrari, el Noia ha fet molt més mèrits, aquesta vegada va ser el Barcelos qui va fer més mèrits, però veritablement aquest ADN el Noia sapigué guardar, sapigué seguir lluitant, sapigué buscar en la porteria contrària en els moments que li deixava el contrari, perquè la veritat va ser molt superior al Barcelos en alguns moments del partit, i Blai Roca des de la porteria va anar enviant els seus homes endavant fins que van aconseguir, a manca de 4 minuts i escaig, aquest parell de gols, un gran gol de Jordi Bargalló i, si no més, el de Xavi Costa amb una bona assistència que veritablement van fer sumar aquest punt, que després dels resultats que hi havia hagut aquesta jornada, amb aquella victòria del Reus sobre el Barça, sobretot, i el ja més o menys normal del Porto a la pista del Sant Omer, posava les coses una mica complicades, però aquest empat jo crec que els hi ha servit de molt als homes de Carlos Cortijo.
Proper rival del Noia, dijous, el Porto, 8:45 del vespre, amb una il·lusió, m'han dit, posar molta gent al pavelló.
Així esperem. Tornem a dir que els dijous el públic a les pistes costa molt. Ja vam veure la pista del Reus quin goig que feia davant del Barça. Un Reus-Barça sempre omple, és un dijous, i aquest dijous no té que ser menys. A més, l'endemà és festiu. Veritablement és una bona ocasió per veure un bon partit d'hoquei amb un noi a Porto, que recordem, l'altra última vegada que ens va visitar l'Oporto vam acabar amb empat, perquè no aquesta vegada guanyar 3 puntets que anirien la mar de bé.
Un irregular Oporto, també de la mà de Ricard Tares. Anem a la Lliga Iberdrola, Raimon, si teníem alguna cosa que destacar.
Doncs en aquesta jornada, en aquesta 8a jornada de la Lliga Iberdrola, podem dir que no hi ha hagut gaire sorpresa, perquè els 7 primers classificats han guanyat tots envers els 7 darrers, en la qual cosa doncs tot queda igual i tenim que encapçalar la classificació el Gijón amb 24 punts, el Vilassana és segon amb 21, empatat també tercera posició amb el Palau de Plegamans amb 21, el Fraga amb 18 i el Manlleu amb 15, amb la qual cosa tenim que no ha variat res de la classificació degut a això, no? Que tots els 7 primers classificats han guanyat en els darrers.
Doncs, bé, no sé si és la millor notícia o no, però de moment no hi ha sorpresa.
Han seguit igual la classificació, 3 punts més pels de capdavanters i els darrers no han sumat.
Doncs seguirem l'actualitat d'aquesta Lliga Iberdrola. Anem a repassar.
I una mica trist veure el Voltregà a la taula classificatòria,
Sí, a la zona està onzè.
Està
onzè a la classificació, un Voltregà que també s'ha de dir que va patir una mica de regeneració, una mica amb jugadores joves, però també s'ha de dir que ha marxat a alguna jugadora, com la Irene o la Dana, a Cerdanyola i a Vilassana, amb la qual cosa també aquest Voltregà ha quedat una mica marmat i llavors doncs, el que ha de fer doncs, és tornar a treure jugadores de la casa, de la base, i intentar pujar una mica la classificació, si no vol patir a final de temporada.
Doncs que tingui sort l'equip de Voltregà. Anem ràpidament a la propera jornada de la Champions, aquests partits.
Doncs sí, ara en aquests moments està jugant el Barça-Barcelos, avui dimecres, i demà dijous tenim el Sant Omer-Reus, el Quever-Liceu, el Noia-Porto, el Tricino-Benfica i l'Oliverense-Balongo.
Partits importantíssims. Esperem que no fallin els streamings i també es puguin veure. La Wolves Skate no tenim res i tenim en aquest cas ja la Hockey Lliga que, tot i que hi ha competició europea, el proper diumenge la majoria de partits, recordant que el diumenge a les 12 del migdia aquest Lleida, Patí Vilafranca, capital del vi, i el diumenge també a les 4:10 Igualada Calafell, partit ofert per la xarxa, i el dilluns dia 9 a 8:45 del vespre Barcelona Noia, partit que també serà ofert per Esports 3. Recordar que el Vendrell jugarà aquest dissabte a Companyia de Maria a la Corunya, on el nostre bon company Raimon Mascaró ja es frega les mans. Repassem l'Hockey Lliga la propera jornada.
Bueno, Josep, ja quasi més has dit tots. Podem dir que, a més, hi ha aquest Voltregà Vic, això estem parlant de dissabte, i Sant Just el Picat diumenge, Liceo Caldes, Alcoi Reus Deportiu, els altres tres ja els has comentat tu.
Són els equips de casa
sí,
nostra.
Sí, són els d'aquí. Aquest Lleida Vilafranca, aquest Igualada Calafell i per dilluns aquest Barça Noia.
Jordi, d'aquesta jornada a l'Hockey Lliga podem afegir alguna cosa? Aquest Reus al Coi, aquest Calafell a Igualada?
Bé, que serà un déjà vu, perquè Igualada i Calafell es tornen a trobar tot just una setmana després, i recordem que la setmana que ve es tornen a trobar per la tornada de la Cers, per tant, serà el segon capítol d'aquesta trilogia.
Doncs que també sigui tan deportiu com va ser el de l'altre dia. Anem a repassar la propera jornada de La Plata, en aquest cas el grup Nord, que és el grup on hi ha el Vendrell, que, com bé dèiem, es desplaçarà a Galícia per enfrontar-se al Companyia de Maria.
Doncs sí, per divendres tindrem dos partits en aquest grup Nord, que seran el Tordera Espanyol i el Oviedo Igualada. I per dissabte tenim la resta, el ja esmentat Companyia de Maria de Corunya contra el Vendrell, el Sant Feliu Sant Cugat, el Xum Massanet Dominicos i el Cerdanyola Mataró.
Què podem dir d'aquest Companyia de Maria, Jordi?
Doncs que, així com dèiem que el Tordera potser és l'equip revelació, doncs el Companyia no es queda curt, perquè és un equip que en principi es comptava que estaria a la part baixa, que no sumaria gaire, i en canvi doncs, ja porta 12 punts i està només 2 del Vendrell. Per tant, a més, si li sumem també doncs, aquest sempre desplaçament que sempre costa a la Corunya, a pista de parquet, doncs per tant serà un partit complicat. Però bé, doncs, aviam si el Vendrell doncs, té una mica més d'encert que en els últims partits, doncs, per què no doncs, intentar doncs, sumar aquesta victòria.
A més, aquest Companyia Maria també té a Ignacio de Sainz de Buruaga, que és un bon jugador, també té un xilè i un argentí, i el jove jugador de la casa, que també ha estat seleccionat per la selecció espanyola, Hugo Marica, que va ser subcampió d'Europa sub-17 a Olot aquest estiu passat.
Ens queda repassar, Jaume, la Surt Plata.
La Surt tenim per dissabte quasi bé tots els partits, exceptuant-ne un. Tenim el Reus B, Alcobendas, Ribes, Taradell, Alhambra, Olot, Congrés, Lloret, Girona, Manlleu i per diumenge aquest Barça Atlètic, Palafrugell.
Doncs això és el que ens diu la Plata Surt i ens queda també la propera jornada d'aquesta Lliga Iberdrola.
Doncs sí, en aquesta Lliga Iberdrola tots els partits es jugaran dissabte, dia 7, i l'encetarem amb el Cerdanyola Vigues i Riells, que serà a la 1 del migdia per Esport 3, i després continuarà amb el Palau Benvibre, Manlleu Telecable Gijón, Alcalà Fraga, Mataró Sant Cugat, Vilassana Corunya i Raixoi Voltregà.
Esperant i perquè poguéssim fer el comentari del partit Noia Barcelos, tenim les declaracions de Carlos Cortijo, que les escoltarem tot seguit.
La valoración es muy positiva. Jugamos en Barcelos contra un equipazo con grandes jugadores. uno de los equipos top de Portugal, que para jugar la Champions tuvieron que eliminar al actual campeón de Europa, el Sporting, y que bueno, en el transcurso de esta temporada ya han ganado 3 veces al Porto. Este punto pues para nosotros tiene un gran valor. Vale, hemos empezado muy bien la Champions con una victoria y un empate fuera de casa. Va a ser un grupo muy, muy competitivo. Ya lo dicen los resultados. El Porto consigue victoria de un gol aquí en Francia. Reus consigue ganar al Barça. Por lo tanto, pues nada. Estamos con los mejores. Y nada, competir hasta el final. No creo que haya habido una parte para cada equipo. Creo que nosotros hemos hecho un partido muy completo, tanto la primera parte como la segunda. Antes del 1-0 hemos tenido 3 ocasiones bastante claras. Y luego el 2-0 pues viene de un chute exterior con un desvío. Y nada, próxima semana, partido contra Porto de Champions. Otro equipo top que viene de ganar al Benfica. Y un partido también muy especial para nosotros. Jugamos en casa con nuestra afición. Y de aquí pues hacemos un llamamiento para que acudan al Ateneu, que para nosotros nos da mucha fuerza tener el pabellón lleno.
Les paraules de Carles Cortijo, el que dèiem nosaltres, hi ha d'haver una bona entrada, és dijous, és vigília de festa, i a Sant Sadurní doncs, pot veure un gran espectacle. Repassem Europa. El Benfica jugava a la Champions, imposava clarament, em sembla que Pau Bargalló també marcava, no sé si en Joao Rodríguez ja recuperava, Jordi?
Sí, ja va jugar.
Doncs el resto de catalanets que tenim pel món...
Tenim en Sergi Ponset, que està jugant ara en aquests moments, que està jugant contra el Sarzana, perquè ha sigut un partit aplaçat d'aquest passat cap de setmana, i el juguen avui en aquests moments, doncs, per tant, li desitgem tota la sort a Sergi Ponset. A més, és un partit en el qual estan empatats a punts el Sarzana i el Novara, l'equip d'en Sergi. Per tant, si avui guanya amb aquest Sarzana, es posaria una zona mitja còmoda de la classificació en la qual estarien tranquils amb aquest equip a veure com acaba el partit.
Què més tenim? Algun company
més? Sí, també tenim en Ricard Pintado, suïssa, que va perdre el partit amb el Wolfsburg. Jugava el Wolfsburg contra el Pollí, que és l'equip del Ricard. Perdia el Pollí 4-2 i va baixar un lloc a la classificació, ara és 5è. Recordem que la Lliga Suïssa està formada per diferents equips, però pocs, perquè a més es combinen amb la Lliga Austríaca. És una Lliga en la qual hi ha 8 equips, val? I llavors es combinen i està a la zona mitja de la classificació, 5è, però clar, són zones de descens i de promoció cap a segona amb aquesta Lliga de tan pocs equips.
Doncs res, ens queda poquet, però tenim que havíem dit amb titulars que repassaríem els marcadors de la primera catalana, on vam poder veure aquest derbi Noia-Vilafranca, però en la que també hi ha molts equips de casa nostra. Vendrell 3, Horta 5, Sentmenat 1, Capellades 1, Vilanova 5, Alpicat 2, Espanyol 3, Mollerussa 3, Valls 1, Sant Cugat 3, Patí Vilafranca 3, Noia Freixenet 6, Ripollet 2, Monjos 2, Igualada 3, Barberà 6 i Congrés 4, Calafell 4. Igualtat en alguns equips, emoció a la part alta, en la que el Noia Freixenet segueix encapçalant-la amb 28 punts, el Mollerussa segon lloc amb 27 i el Barberà amb 26. Tenim alguna cosa més?
Sí, també recordar aquesta nacional catalana, que tenim el Vilanova, que va guanyar 4-1 al Sant Just, que mica en mica està escalant posicions a la part baixa d'aquesta classificació. Ara el Vilanova està classificat en 12è lloc de la classificació, amb 13 punts, i que ha tingut un inici de temporada, com tots sabem, complicat, amb canvis d'entrenadors, resultats que no sortien, i mica en mica doncs, està escalant posicions i a veure aquest Vilanova si pot acabar a la zona alta.
Doncs nosaltres posem punt i final. Jordi, bon viatge a Galícia. El Raimon et portarà per bons llocs, seguríssim. Nosaltres també se'ns queda cara d'enveja. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jaume, Raimon, Jordi, bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Parlem d'hoquei, amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.